Montserrat Comas, portaveu de Jutgesses i Jutges per la Democràcia. Bon dia.
Hola, bon dia, Roger.
Se'ls podria concedir el tercer grau als presos independentistes aquesta setmana?
Bé, jo diré el que diu la llei, perquè efectivament seria molt imprudent per part meva doncs, que fes un pronòstic del que correspon fer doncs, als serveis penitenciaris de la Generalitat de Catalunya, i que és un tema tan important pels penats, i a més ho fa un equip de persones especialitzades i després un treball important, perquè són aquests dos mesos des de que la sentència doncs, és ferma i aquests dos mesos d'observació, que els equips d'observació, abans de fer doncs, una proposta de classificació a l'equip de tractament, doncs intervenen molts professionals i molt especialitzats i per tant s'haurà d'esperar a veure la setmana que ve quina és la proposta que faran. Si és veritat que el reglament de penitenciari doncs preveu, sembla que és el 251, que es pugui classificar en tercer grau a un penat encara que no tingui complida la quarta part de la pena, sempre que es valori, per exemple, la primarietat delictiva, és a dir, que sigui el primer delicte, la bona conducta, també parla de llei, la maduresa o l'equilibri personal. Però també és cert que la llei penitenciària doncs, el que preveu és un sistema penitenciari progressiu que es distribueix en graus i que té en compte part de totes les circumstàncies que ha dit l'advocat, que estic plenament d'acord amb l'anàlisi que ha fet, també es té en compte una cosa que és important en el cas dels polítics presos, que és la duració de la pena. Per tant, no és el mateix classificar, doncs, per exemple, un penat que té una pena de 2 anys, que de 3, que de 5, que de 8, que de 10. Per això, en aquest sistema penitenciari progressiu, el primer, segur que no, perquè està només previst per gent perillosa, inadaptats o persones violentes, i l'ordinari, diguem, seria el segon, que és el que ja pots accedir a permisos, però has de tenir complert una quarta part de la condemna, tens ja dret a 36 permisos a l'any, i després ja és quan ve normalment el tercer grau, que és aquest ja amb semi-llibertat, que et permet treballar fora del centre penitenciari i anar a dormir doncs, els dies que se t'assignin. No? Aquest és diguem una mica la progressió més previsible en casos de duració de pena com tenen els polítics presos que són superiors entre 9 i 13 anys.
Molt bé. Per tant, el que ha de passar aquesta setmana és que les juntes de tractament han de prendre una decisió, primer, segon o tercer grau. Després, entenc que hi poden haver recursos i pot ser que aquesta decisió final pugui tornar al Suprem i pugui tornar a dependre de Marchena?
Sí, sí, efectivament, és com, tal i com ho preveu la llei. No és que ho vulgui així el Suprem, sinó que la classificació en grau, sigui en segon grau o sigui en tercer, doncs implica que si no hi està d'acord el penat o no hi està d'acord el Ministeri Fiscal, poden plantejar el recurs davant del jutge de vigilància penitenciària en primer lloc. El del lloc on està el centre penitenciari i on està la persona doncs, complint la condemna. I la decisió que prengui el jutge de vigilància penitenciària no és ferma, sinó que també qualsevol de les dues parts que no hi estigui d'acord, aleshores és el tribunal sentenciador. En aquest cas, el Tribunal Suprem. Uh-huh. En tots els casos és així, és el tribunal sentenciador.
Molt bé. La Fiscalia ha tingut un paper molt dur al llarg d'aquest judici. De fet, demanava en rebel·lió que la sentència també inclogués la prohibició de sortir fins la meitat de la condemna, ho explicàvem fa una estona. Això també, de fet, no sé si pot anticipar alguns d'aquests recursos. Aquesta campanya electoral ens va sorprendre molt escoltar Pedro Sánchez dient que tenia marxa per pressionar la Fiscalia segons els seus interessos, com va insinuar en aquesta campanya electoral. Tot això també pot tenir algun rerefons en el que passi ara a l'hora d'avaluar els presos independentistes enmig d'aquesta negociació per tenir investidura?
Bé, és veritat que el president de govern després va tenir que rectificar perquè va admetre que s'havia equivocat, perquè la Constitució respecte al Ministeri Fiscal parla de que és un cos que actua amb imparcialitat. I una cosa és que puguin anomenar el fiscal general de l'Estat i una altra cosa és que el govern mai ha pogut, en relació a un cas concret, doncs interferir. El govern no pot dir ni tan sols el fiscal general de l'Estat i tampoc els fiscals que ho porten què és el que han de fer en cada cas concret. Dit això, és veritat que la posició de la Fiscalia en tot aquest procés i en el judici doncs ha sigut sempre de màxims. I recordem que inclús en el terreny penitenciari va demanar, que és una possibilitat que ho pot demanar, i el tribunal és molt important que digués que no, doncs que tots els beneficis penitenciaris comencessin quan haguessin complert la meitat de la pena de forma íntegra. El Tribunal Suprem va dir que no. Aquesta decisió és important. Podien dir que sí, podien dir que no. Per què és important? Pues perquè això els hi permet en el moment que ara estem, que és que, com la majoria de penats a Espanya, puguin tenir des dels 2 mesos aquesta decisió que serà dels serveis penitenciaris, quina classificació han de tenir i, en funció de la classificació, quins permisos. I també quin tractament, que això també és molt important, perquè les classificacions vol dir també quin tractament és el que se't dona la possibilitat de fer, que vol dir tot aquell conjunt d'activitats que es desenvolupen en l'interior carcelari i que, en segon grau, inclús pot ser extern, que és el que se li va aplicar al senyor Urdangarín, a l'article 117, que preveu que inclús estan en segon grau puguis, si aquest tractament és important per tu i no hi ha cap risc de trencar la condemna i sigui una persona no perillosa, puguis assistir a una institució exterior per poder realitzar un programa concret d'atenció especialitzada i sempre que sigui necessari pel teu tractament, que és exactament el que està fent el senyor Ganganin i el màxim són 8 hores diàries. Dit això, el Ministeri Fiscal és veritat que sempre ha tingut en aquest procediment peticions a màxims. És previsible que si, per exemple, hi hagués una decisió de classificació que no hi estés d'acord, doncs interposi recurs davant del jutge de vigilància penitenciari, perquè el govern no podria interferir en aquesta decisió. Per tant, ho podem contemplar com a possible, efectivament. A l'igual que els penats tenen dret a recórrer si no estan d'acord doncs amb la classificació que inicialment es faci pels serveis penitenciaris.
Última consulta, última pregunta. El cas de Jordi Cuixart, que va advertir abans de la sentència que se sotmetia al compliment íntegre de la pena, que ell no demanaria ni indult ni beneficis. Això l'afecta d'alguna manera en la classificació com a pres, a Jordi Cuixart?
Bé, a mi m'han dit que posteriorment ha sigut matitzat pel propi Jordi Cuixart, doncs aquestes inicials paraules que recordem, no? S'ha de dir que la vida carcelària és molt dura per qualsevol persona, també pels polítics presos. Per tant, a mi se'm fa molt impensable i no crec que sigui el moment actual aquest el que hi renunciï doncs, a beneficis que la llei otorga. No són privilegis, és que són drets que, per exemple, quan inclús estan en segon grau, que és molt més restringit perquè el més beneficiós és el de tercer grau, però inclús estan en segon grau quan ja es compleix una quarta part de la pena, hi ha uns permisos ordinaris de sortida que poden arribar fins a 36 dies a l'any, que aquests són ordinaris. Per tant, és un dret que tens i ja ha defensat els drets per tothom, com és pensable que puguis renunciar en els seus drets.
Montserrat Comas, gràcies per atendre'ns un dia més al suplement. Una abraçada.
Gràcies a vosaltres.